Les dues en punt, bona tarda. Encetem setmana un altre cop amb el Sabadell fora del descens.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
El Sabadell dormirà una setmana més fora del descens. Tot i l'empat de divendres contra el Real Zaragoza a casa, ni el Cartagena ni tampoc l'Albacete van fer la feina, no van guanyar, amb la qual cosa els arlequinats mantenen distàncies amb els cartaginesos, que van empatar contra el Rayo, i fins i tot amplien un puntet sobre els manxecs, que van perdre ahir a Butarque contra el Leganés. És cert que el Coel Alcorcón s'hi va guanyar, ara ja no és el fanalet vermell, però també implica en aquesta crema, en aquesta gresca, la Unió Deportiva Logroñés, i que avui també és cert, juga el Castellón a les 7 contra el Fuenlabrada a Castàlia, però els orelluts no poden enxampar els arlequinats aquesta jornada a la taula, facin el que facin. Per tant, una setmana menys per acabar la Lliga i l'equip encara fora dels últims 4, el que no ha estat massa habitual, per què no dir-ho, aquesta temporada. Traient la testimonial primera jornada, de la jornada 2 a la 17, el Sabadell va viure sempre dins del descens, excepte dues setmanes, després de guanyar-li a les Palmes a la nova Creu Alta. En canvi, si mirem les últimes jornades, allò, les últimes setmanes en el calendari, en 5 de les últimes 6, els sabadellencs han acabat per sobre dels últims 4. Estarem en el límit unes quantes setmanes, segurament, i caurem, o hi tornarem a entrar, i després tornarem a sortir també. Però què voleu que us digui? Com a mínim a mi, encara que sigui amb distàncies mínimes, em tranquil·litza no veure el Sabadell una setmana més escrit en vermell.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Sergi Cubero i el Toni Pacheco fent tàndem a les vies de so, arrenquem.
Què es comenta a la recepció?
Ens farem preguntes per començar el programa, per exemple, com queda la classificació després de 25 jornades, què queda per jugar-se, com afronta el Sabadell la visita de dissabte a l'RCD Stadium. Tot això, com dic, en els primers minuts de programa. També escoltarem Antonio Hidalgo i a l'heroi divendres Ian Mackay, però tindrem Sabadell Juvenil, Creu Alta Sabadell, Oar Gràcia o Waterpolo, entre d'altres.
I fora de l'hotel?
El Barcelona és el campió de la Copa del Rei de bàsquet. Primer títol com a tècnic blaugrana del lituà Sarunas Jasikevičius. A la final, jugada sense públic a Madrid, el Barça va ser clarament superior al Madrid, superant-lo 73-88. I Rafa Nadal ja és als quarts de final de l'Obert d'Austràlia de tennis i, a més, sense haver cedit ni un sol set de moment. El manacorí ha guanyat en tres mànigues l'italià Fabio Fognini, 6-3, 6-4 i 6-2 avui, i ara es veuran les cares amb el grec Tsitsipas, buscant un bitllet per les semifinals. Qui ja no aspira a res en aquest obert és Garbiñe Muguruza, que ha quedat eliminada perdent els últims 4 jocs després d'haver tingut dues boles de partit davant Naomi Osaka. I avui es tanca la jornada 23 a primera divisió amb la disputa del Cádiz Athletic Club a partir de les 9 a Carranza. No hi ha canvis a la part alta amb les victòries de l'Atlético, el Barcelona i el Real Madrid contra Granada, Alavés i València, respectivament.
Han parlat en les últimes hores...
Jasikevičius sobre la celebració del Barça a la Copa del Rei de bàsquet.
Yo soy bueno celebrando, ¿eh? No sé si soy bueno entrenando, pero celebrando soy muy bueno. Pero en los tiempos que estamos viviendo hay que ir con mucho cuidado.
Guanyant-se a la seva plantilla Jasikevičius, de fet, Abrines a les xarxes socials responia: aquest tio em representa.
I a les xarxes socials.
D'una banda, l'operació de l'entrenador sabadellenc, encara vinculat al Sabadell Nord, Quico Díaz, deia a Twitter i a Instagram aquest matí que li toca passar un altre cop pel taller de planxa i pintura. Una infecció li ha guanyat, diu, al partit d'anada, però avui juga el de tornada. Per tant, des d'aquí, també ànims i molta sort. I a més, ens ha deixat compungits un tuit del Terrassa comunicant la mort sobtada d'un dels seus jugadors de la base, l'Otman, de només 11 anys. Mostres de suport de tot l'esport i de tot el futbol. Per exemple, el Centre d'Esport Sabadell ha traslladat en obert a Twitter el condol a tota la família del Terrassa i també del noi. Evidentment, ens hi sumem des d'aquí, des de Ràdio Sabadell.
De quin partit no estarem pendents?
El Masri contra el Mansura, partit dels 16 de final de la Copa d'Egipte que ha començat ara fa 35 minutets.
Avui celebra el seu aniversari.
Felicitem un exarlequinat, Mariano Konik, i també el preparador físic arlequinat, Xavi Moñino.
L'enquesta.
Últimes hores per votar pel millor jugador del Sabadell-Zaragoza de divendres. Ja us dic que de moment guanya per golejada un dels protagonistes del dia aquí a l'Hotel Suís, Ian Mackay, entre tots els participants del sorteig d'una samarreta oficial del centre d'esports. La via per optar ella, la de sempre. Un tuit amb el millor arlequinat de l'últim partit i el hashtag, no l'oblideu, MVP946.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Acuérdate.
Tot a punt perquè es posi en marxa aquest Sabadell. Real Zaragoza obre a l'esquerra la centrada buscant punt de penal. No hi ha falta, salva Mackay. El xut de James ha anat agafant velocitat, posa el puny per evitar problemes, Mackay. El xut de James ha anat agafant velocitat, posa el puny per evitar problemes, Mackay. Llançament, gol! Doncs gol de Jair a la sortida de la cantonada. S'avança el primer pal, marca el Zaragoza, s'avança Jair, que ja havia rematat abans una acció, i aquesta la pentina perfectament per evitar l'acció defensiva i la sortida del propi Ian Mackay. Marca el Real Zaragoza, marca Jair, s'avança el quadre aragonès després d'una intervenció de molt mèrit de Mackay. 0-1, tocarà remuntar. Ter García, perdona, dins l'àrea, prova el xut! Es passeja per la línia de gol, no la toca ningú, mare meva. 45 minuts per endavant, és el temps que té el Sabadell per intentar, de moment, igualar el gol de Jair. Recupera ràpid el Sabadell, la té Guruceta, amaga amb el xut Guruceta, encara Guruceta el xut, córner, demanava en mans, eh? Demana en mans als jugadors del Sabadell. Serament. El va revisar, vinga.
Doncs, serà penal.
Sí, doncs si el va revisar, pot ser penal. Stoichkov en cama dreta, el de Sant Roque. El gadità. Llançament amb cama dreta. Cap allà que va. Stoichkov! Gol, 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 del Sabadell! Stoichkov! Picadeta per superar enganyant completament Álvaro Ratón. S'abracen ara, com si no hagués passat res, Juan Hernández i Stoichkov, en un gest per demostrar que aquí el que importa al final és el grup. Marca el Sabadell, marca Stoichkov des dels 11 metres. Tornem a començar, 19 per endavant, Sabadell 1, Stoichkov, Zaragoza 1. Espera que arriba el Zaragoza, que arriba Narváez dins l'àrea. La centrada enrere per Narváez, mitja volta, Narváez, penal. Doncs penal favorable al Zaragoza. Juanjo Narváez, cama dreta també. Sota pals i en Mackay. Vinga el pop de Galícia. Va Narváez, atura Mackay, atura Mackay, atura Mackay. Atura Mackay. Torna l'heroi de Marbella. Atura Ian Mackay, endevinant la trajectòria, servirà davant del Zaragoza. No hi ha fora de joc, el xuta Juan Hernández! Li ha fet una estranya retón, se l'ha tret del damunt. Sembla que, si no passa res, mira, toca el seu interfon per saber que això s'ha acabat, s'ha acabat. S'acaba el partit.
Un petit recordatori del que va ser l'empat amb el partit que obria una jornada que encara no s'ha resolt, encara no s'ha tancat. Tenim un parell de partits pendents per avui, però el primer de tots, el que alçava el taló, era aquest 1-1 contra el Zaragoza que escoltàveu ara amb la veu del Sergi Garcés. Sergi, què tal, com estàs?
Bona tarda.
queda molt llunyà, ja. O sigui, se'm fa fins i tot estrany parlar d'aquest partit com a tal, sinó més de la situació, de com queda el panorama, de, sobretot, veure el Sabadell una altra vegada fora del descens. Ara hi anem, però abans de res, avui no hi ha hagut entrenament, demà tornaran a la feina els arlequinats.
Així és, doble dia de descans, ahir i avui per la plantilla d'Antonio Hidalgo, després d'aquest empat de divendres, que, com dius, queda molt lluny, ja. Gairebé tenim més a tocar el partit de dissabte contra l'Espanyol que no pas el record d'aquesta cita davant el Real Zaragoza. Però el més important és que gairebé finiquitada la 25a jornada, perquè, com apuntaves, avui queden dos partits encara, un d'ells amb, anem a dir-ho així, atenció directa pel Centre d'Esport Sabadell, aquest Castellón Fuenlabrada, ja, que sigui pels orelluts.
Algú et dirà que l'altre també per l'Oviedo, que
bé,
està també a tocar.
Mirant dels que venen per darrere, de reull, està atents. Bé, algú fins i tot dirà que el Fuenlabrada també, que el tenim només a 4 punts.
Sí, també.
Les coses com són. Però el més important és que el que passi en aquests dos partits, el Sabadell ja sap segur, Adri, que arribarà a l'RCD Stadium aquest proper cap de setmana, fora de les quatre places de descens, fora del perill, i tot plegat després d'aquest punt sumat que ara tornàvem a recuperar, tornàvem a escoltar davant el Real Zaragoza. Per tant, de nou, una jornada més, i ja van nou, el Sabadell sense encaixar una derrota en el que portem de Lliga.
Està fent números ara, el Sabadell. Ara hi entrem, ara expliquem una miqueta més, però una setmana més està fora de les quatre últimes places. Faci el que faci el Castellón, encara que guanyi el conjunt orellut, continuarà un punt per sota del Sabadell. De fet, els orelluts són cues ara mateix amb la victòria de l'Alcorcón ahir. 22 punts per l'equip de Castelló de la Plana, 4 per sota del Sabadell. Però és que realment, si et pares a pensar i ets una mica ambiciós i optimista, és que podrien ser tots rivals directes, perquè fins i tot el Lugo no està tan lluny. Ara mateix, a l'espera dels partits d'avui, que és a les 7 a Castalia, Castellón, Fuenlabrada, i a les 9 al Tartiere, Oviedo, Lugo, Castellón, 22 punts, estem parlant de 4 menys que el Sabadell, Fuenlabrada, 30, és a dir, 4 més, com deies tu. O sigui, la forquilla seria la mateixa, amunt i avall. El Sabadell quedaria enmig, just, d'aquests dos equips. I a l'Oviedo, l'equip asturià, té 28 punts, per tant, només 2 punts per sobre del Sabadell. Semblava que s'havia escapat ja, però està aquí a tocar. Però és que el Lugo en té 32, per tant, home, queda una mica més lluny, són 6 punts de diferència, però aquí qui perdi, si és que hi ha la victòria d'un dels dos, també es pot parlar malament en merdar la situació.
Sí, vamos, que si haguéssim de fer una travessa, diríem que doble empat i tots contents, posats a que passi alguna cosa, què fem? Que el Castellón s'apropi però el Fuenlabrada es quedi clavat? O, sobretot, jo per mi ho veig encara més clar, si ha de marxar algú, que marxi el Lugo, però sí, que deixi l'Oviedo aquí una mica enganxat a la zona baixa.
Jo crec que és
posats a triar,
Jo crec que és la clau. I també et dic que si ha de guanyar un dels dos, del Castellón Fuenlabrada, no sé dir-te. Jo, mentre hi hagi 4 per darrere...
Com diria aquell que t'estimes més, el papa o la mama, no?
No saps
on triar ara mateix.
Jo crec que despenjar el Castellón. Crec. Però vaja, que és que serien 4 punts només. Mira l'Alcorcón o mira l'Albacete.
Partint de la base que d'aquí a 3 setmanes toca anar precisament a Castalia.
Sí,
d'aquí a no arriba un mes, tocaran a Castalia. Veurem com arribem als dos equips llavors, com arriba el Sabadell aquella cita.
Un mes clavat, no? Perquè és el camp de l'Espanyol, juguem a casa contra l'Albacete, anem a Màlaga i llavors després Castellón.
Doncs això, 4 jornades és les que queden. Veurem que això és molt llarg i a la segona, a la Lliga Smartbank, això canvia de la nit al dia i de tarda al matí i la cosa és una altra història. En tot cas...
Doncs aquest és el menú del dia d'avui.
Sí.
7 de la tarda, Castellón Fuenlabrada, 9, Oviedo Lugo, el partit que tancarà la jornada. Una jornada, aquesta, la 25, que deixa el Sabadell fora del descens. Fent números avui... Si traiem la primera, que és molt testimonial, entre altres coses perquè el Sabadell no la va jugar quan tocava, i perquè al final tot depèn del gol a baraix amb un únic partit, llavors sí, qui ha perdut de dos és qui cau al descens. El Sabadell, és veritat que després de la jornada 1 no estava en descens, però de la jornada 2 a la 17, en aquell tram pràcticament de tota la primera volta, només en dues jornades va estar fora de les últimes 4 posicions del Sabadell, que va ser quan va guanyar a la Unió Deportiva de les Palmes a casa, i tot i perdre després al Molinón, va continuar, per molt poc, però fora del descens. La resta, sempre entre els últims 4. Si agafem l'últim tram de competició, amb aquesta setmana, que el titular seria aquest, el Sabadell, passi el que passi avui, no cau al descens, ja són 5 de les últimes 6 fora. És a dir, fora del descens 3 setmanes seguides, caiem fa un parell de jornades i ara hem tornat a treure el cap 2 més. O sigui que al final el Sabadell s'està acostumant a viure... en el límit, sovint sent l'equip que marca el llindar, però sempre fora. Doncs aquesta que sigui la que ha de perdurar, i tot això després d'un partit que no va ser el més rodó, que se li recorda al Centre d'Esports Sabadell aquesta temporada, sobretot perquè el Zaragoza, diguem-ne, que ja no és el Zaragoza de la primera volta tampoc, no és l'equip que ens vam trobar a la Romareda, que llavors era un equip sense ànima i que si el futbol hagués estat una mica de cara al Sabadell aquell dia, com hem anat recordant, hauria d'haver sumat els 3 punts fàcil davant l'equip del Pipo Baraja, davant de l'equip que llavors entrenava Rubén Baraja. Aquest Zaragoza ja té un altre color des de l'arribada de Gim a la banqueta, i sobretot un Zaragoza que la sensació que va transmetre Adri és que va saber anul·lar per moments el Sabadell, que li deixava tenir la pilota, que el deixava pensar, però que a partir dels últims 20-25 metres deia persiana avall i aquí no m'està generant res. Si sí. Això li sumem que l'equip aragonès es va avançant al marcador, l'escenari que se'ns va dibuixar per una hora de partit va ser realment complicat.
Segurament dels partits on va costar més trobar un forat al darrere, tot i tenir el domini, però en els últims metres que costava molt, i un partit que, en certa manera, era difícil que no es trenqués cap estadística, però les ha allargat pràcticament totes, no? Començant per la històrica. Dèiem que des del desembre del 87 el Zaragoza no guanyava el Sabadell. Doncs seran uns quants mesos més, perquè... I tant de bo que sigui això uns mesos i prou, perquè ens tornem a veure les cares d'aquí a la temporada vinent. Però vaja, des del desembre del 87 tot continua igual, sense derrotes arlequinades contra el primer equip del Zaragoza. La ratxa sense perdre s'ha allargat ja a 9 jornades seguides del Sabadell, 11 comptant els dos empats de Copa, sense conèixer la derrota. L'únic equip en tota la categoria que porta tant de temps. Però és que la nova Creu Alta... tocava l'altra, no? Tocava trencar la de no guanyar, i tampoc va ser el cas. O sigui que amb aquest empat, fins i tot la classificació, si fa no fa, un punt amunt, un punt avall, l'Alcorcón ha retallat, t'has escapat una mica de l'Albacete, però que tot ha deixat pràcticament com estava, no, aquest empat?
Sí, i sobretot pel que dius, per la part més negativa de totes aquestes interpretacions, segurament tots aniríem a petar la mateixa, no? Que el Sabadell continua sent el pitjor local dels 22, que només dos equips, Leganés i la Unió Deportiva de Las Palmas, han perdut aquesta temporada al Temple Arlequinat. I sobretot, avui sentirem Antonio Hidalgo parlar una miqueta d'aquesta sensació de què passa a casa, i sobretot per comparació, Adri, per què l'equip està tan bé fora. Doncs bé, una vegada més, el tècnic de Canovelles, comencem per ell, li va tocar fer aquell resum tan evident i al mateix temps tan interrogant de què li passa a l'equip, per què veiem aquesta doble versió tan diferent entre el Sabadell local i el Sabadell visitant.
Els equips cada cop ens coneixen més, ens esperen més al darrere. Quan més gent posa el rival al darrere, més difícil és fer-los mal. Segurament fora de casa això passa menys, però bueno, tampoc hi ha una explicació molt, molt gran, però jo crec que pot venir per aquí.
Per mi és interessant, el que introdueix l'altre dia en roda de premsa, perquè el que ve a dir és que els rivals que juguen contra el Sabadell ho fan diferent si juguen a casa o fora, per l'estil de joc dels sabadellencs, no? Que potser tot estava més equilibrat o la proposta era més o menys similar a casa o fora a principis de temporada, i que, en canvi, cada cop es troben més vegades un partit com el d'aquesta setmana, de tenir-la molt al peu, però molt poc en els metres decisius, no? O sigui, no et dic que sigui allò un plantejament ultradefensiu el que li fan al Sabadell en la nova Creu Alta, quan han de jugar aquí els rivals, però sí, Sergi, que es nota que... no et venen a buscar tan amunt i que tanquen més línies, no?
I que saben que si el Sabadell fa el camp ample o el camp llarg, tenen més perill que no pas si ets capaç de deixar-lo sense idees, o com a mínim dificultar que el Sabadell trobi aquest espai, que és el que més, insistim, va trobar a faltar divendres davant el Real Zaragoza. Tot això, com diem, i com estem incidint i reiterant, malgrat l'evident millora de l'equip respecte a aquestes alçades de temporada a la primera volta. És a dir, si agafem la referència, tot i que ara ja no és simètrica, per tant, ja no pots fer aquella de què vam fer contra aquests rivals en concret, però sí que vas fer a les primeres jornades respecte a la que estàs fent a les primeres jornades, 4 jornades ja, del que portem de segona volta, és evident que la millora està aquí, els números ara, anem a agafar-nos els positius, ja que hem començat pels negatius, anem ara als positius. Això que deies, 9 jornades seguides sense perdre, 2 victòries, 7 empats, sense comptar els dos empats extres de la Copa del Rei davant l'Ibiza Islas Pitiusas i davant la Penya Deportiva, i fora de les 4 places de descens, que per mi és evident
que de llarg estem parlant de l'estadística més desitjada. Tant de bo la jornada 42, després sí, de la 42, haguem de dir aquesta només. La resta ja...
Encara que caiem al descens aquesta setmana i no sortim fins a Anduba l'últim partit.
Doncs mira, Antonio Hidalgo, també una vegada més reivindicant i posant en valor el que està fent el seu equip, el que estan fent els seus homes, que diu que sovint gairebé ens oblidem a l'hora de posar-ho també damunt la taula dels arguments.
Ja sé que estem en la situació que estem, però ens hem de donar molt més valor del que fem, del que proposem, del com ho fem, que jo crec que això és important, i a partir d'aquí ajustar diferents coses. Quan un equip es tanca tant en aquesta situació i ens costa més, doncs haurem de continuar buscant solucions per fer més mal, no? Però evidentment jo crec que intentem sempre anar pel partit, això es demostra setmana a setmana, i bueno, avui segurament ens ha faltat en l'últim terç molt més, i és una cosa que hem de millorar.
Doncs l'assignatura pendent que extreu Antoni Hidalgo d'aquest últim partit, millorant els últims metres, poder generar més dins de l'àrea, que és on es resol el partit, com a mínim, si fas la feina tu a la teva pròpia porteria. Deies el tema de comparar primera volta i segona. Evidentment, si agafem els quatre primers partits, sigui qui sigui el rival, va ser 0 de 12.
Està clar, està clar.
I ara són 6 de 12.
Encara ens valdria una altra jornada més, per qualsevol cosa que facis és bona.
Totalment, perquè va ser un 0 de 15, i si li sumes la jornada 1, que s'havia posposat, seria un 0 de 18. Per tant, aquí és evident que ha eixugat deute al Sabadell. Però és que si anem als partits directes contra aquests rivals, a la primera volta van ser 4 punts de 12 contra aquests 4 rivals, i ara en portem 6. O sigui, ha esclavat l'empat que havia sumat a Saragossa i també la victòria contra la Unió Deportiva Las Palmas, i a dues derrotes doncs li ha sumat ara dos empats. Per tant, estaríem en positiu també, i també en aquest sentit ens serviria, entre cometes, el perdre contra l'Espanyol, perquè també va ser derrota aquí a la nova Creu Alta. Però vaja, setmana difícil, la que ens ve per davant. Tindrem temps per parlar d'aquest Real Club Deportiu Espanyol que va guanyar, que va fer els deures ahir en el duel directe contra el Mallorca per no quedar despenjat de la lluita per l'ascens directe. Però abans, avui el nom principal, a part del d'Antoni Hidalgo, o amb el permís del de Carubelles, se l'endú Ian Mackay, perquè pràcticament ho va fer tot l'altre dia.
En majúscules, a més, eh? Un d'aquells papers, o sigui, un d'aquells partits on el pop gallec, el pop de Corunya, va tornar a ser el destacat en majúscules. De fet, no et diré que recordis que fins a les 3 hi ha temps per votar encara el jugador més valuós del partit.
Dubto que la gent hagi canviat d'opinió.
Perquè és aclaparadora la victòria ja d'Ian Mackay, passi el que passi, en els propers 40 minuts, mal comptats, que queden per arribar a les 3, al punt horari de les 3 del migdia. En tot cas, va ser protagonista, primer, perquè és veritat que salva l'equip per dues vegades abans del gol del Zaragoza. És cert, per ser justos, que no està encertat en la jugada que acaba significant el gol de Jair, surt en fals i ho aprofita el central del Real Zaragoza per rematar un servei de cantonada i posar el 0-1 al marcador, però a partir d'aquí torna a aparèixer la millor versió d'Ian Mackay per mantenir l'equip viu fins al punt que arriba la jugada més determinant de tot partit. Un minut després que Stoichkov posés l'empat a un des dels 11 metres, des del punt de penal, penal a favor del Real Zaragoza, i va tornar a aparèixer l'heroi de Marbella, va tornar a aparèixer la versió que tant enamora d'Ian Mackay, aturant-li, a més, el pichichi del conjunt aragonès, en aquest cas a Narváez, aquesta pena màxima. No podia ser d'una altra manera que també, en roda de premsa, a Antoni Hidalgo se li preguntés i el tècnic català Adri hagués de parlar una vegada més també d'Ian Mackay.
El punt és molt positiu, en un dia que nosaltres no hem tingut grans ocasions de gol, i quan això no passa, treure un punt és molt bo, no? L'Ian també ha estat a un nivell altíssim, en aquestes situacions que ens dona moltíssim. Hem de felicitar-ho per aquesta acció, per tot el que ens dona, i hem de reforçar tot el treball de l'equip, no? Podem individualitzar, no?
Minuts i mig, i arribem a l'equador del programa d'avui, a 2:45 de la tarda. Em quedo amb una reacció, per cert, si va ser significativa la reacció de l'abraçada de Juan Hernández amb Stoichkov després del penal del Sabadell. els dos van tenir una petita discussió.
Diferències, sí, va tenir diferències a l'hora de decidir qui xutava.
Sí, 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 sí. Mira, just a Eivissa, la setmana del Penya Deportiva, vaig viure una situació molt similar, en aquest cas a la Unió Deportiva Eivissa, l'equip que diem sempre, el Celeste, el que juga a segona divisió B i és líder del seu subgrup, el d'Amadeu Salvo. I es va donar el mateix cas amb un agreujant, que és que aquell penal es va fallar. Per tant, allò...
Tierra trágame, eh?
Sí,
una mica.
Sí, 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 sí. És cert que després qui el va fallar va marcar un gol. Llavors, mira, es va treure una mica la pressió de sobre, però em va venir al cap i no vaig voler dir en el Sabadell en joc i afortunadament Stoichkov va fer la feina i aquí tots amics, no?, després de marcar el gol i aquesta abraçada de reconciliació entre Juan Hernández i Stoichkov, per cert. El búlgar de Sant Roque passa un altre cop a Juan Hernández a la classificació de Pichichi. 5 gols per Stoichkov, 4 pel de Llorca. Deia que l'altra imatge per mi és uns minuts després, quan Ian Mackay atura el penal, la primera abraçada que rep, que jo crec que també es treu un pes de sobre, i que era un de Barrena, que ja havia fet el penal de l'empat del Lugo sobre la botzina i que es va menjar aquesta acció en la qual vol treure's, però el toca una mica amb el peu, i va ser com, buf, encara sort que aquest m'ha salvat ara.
Sí, és evident que el basc va respirar aquesta vegada sí, alleugerit, quan va veure que Ian Mackay aturar el penal. Bé, de fet, tots vam respirar alleugerits quan vam veure que un minut després de l'alegria, aquí a Ràdio Sabadell no ens havia donat temps ni a celebrar-ho com ens agrada amb els amics de Disnova, que ja teníem una mala notícia, per tant, la celebració va ser per partida doble, en aquest cas, el gol i l'aturada de Ian Mackay. Però bé, bé està el que bé acaba en aquest cas. Protagonista, com dèiem, Ian Mackay, exigent amb ell mateix, reconeixent, com dèiem abans, la seva pròpia errada en la jugada del 0-1, una mala sortida, una mala medir la distància que va poder aprofitar Jair, però després gran protagonista. Això a títol individual. Però ara anem a sentir també Ian Mackay parlant una miqueta de l'equip, de l'evolució d'aquest Sabadell, de com aquest equip ha crescut al llarg de les últimes jornades, i així ho diuen els resultats, i tot abans, Adri, de visitar una de les places dures de la categoria un altre cop, com és el camp del Real Club Deportiu Espanyol.
Está claro que lo que sea todo sumar siempre está bien. Nos gustaría sumar de 3 en 3, es evidente, pero bueno, siempre... Ya te dije, miro lo positivo, he hecho la vista atrás las 5 primeras jornadas de liga, no habíamos puntuado las 5 primeras jornadas y ahora llevamos pues bastantes más puntos que las primeras jornadas. Entonces hay que seguir así, hay que ya centrarse en el Español, que va a ser un partido muy complicado y a disputar el partido.
El de Corunya sempre és dels que parla clar, o sigui, no és dels que s'acostuma a mossegar la llengua massa, precisament.
No, i a més, en aquest cas, tant quan li toca assumir errors com quan li toca, anem a dir-ho així, valorar bones actuacions, és igual de vehement, és igual de contundent en un sentit com en un altre. Però bé.
Va estar bé en el flash per això, el gest que va tenir en Pablo Doñate, amb l'entrenador de porters, perquè...
Assenyalant-lo, no?, com a
sí,
responsable.
Sí, però que no, ni tan sols li van preguntar per això, perquè la pregunta anava en una altra direcció, i en canvi va reconduir a mesura que anava xerrant i diu, vaig tenir la sort d'aturar el penal, i va ser gràcies a l'entrenador de porters que fa una feinada brutal. Per tant, també és un bon gest a tenir en compte.
Sí, sí, està clar que en aquest cas, com diem, no té cap problema a l'hora de repartir els mèrits. I com diem, centrant-nos ja en el que serà el tema segur argumental a partir ja de demà al 100%, com és aquesta visita a l'RCD Stadium. Recordem, insistim, un dels camps més complicats, a diferència del que passa al Temple, només 2 derrotes, l'Espanyol com a local, l'equip de Vicente Moreno, que per cert, a més, ve aquesta jornada d'haver donat un cop d'efecte a la classificació, guanyar a casa del líder.
No li quedava un altre, també t'ho
dic. No, està clar, perquè aquí se li obria una escletxa important, veient com apreta l'Almeria, que de fet l'Almeria, si guanya, serà el nou líder de la categoria, serà el nou líder de la Lliga.
Tampoc ho té fàcil,
No,
anar a votar que a fer-ho.
Però, déu-n'hi-do, la dinàmica que porten en aquest cas els andalusos. Però, com diem, pel que fa a l'Espanyol, que no venia massa rodó, no girava massa rodó a les últimes jornades, cop d'efecte ahir, victòria, 1-2 a Mallorca en aquest visita.
A més, un partit treballat, perquè Puado s'avança en el marcador, la segona meitat comença amb un gol en contra de l'Espanyol i amb la sensació que el Mallorca està més sencer i acaba marcant un dels que acaba d'aterrar, Di Matà, per donar-li la volta per tornar a posar per davant el conjunt perico en una situació que realment no t'hi vulguis trobar, perquè el Mallorca es podia escapar, sabies que l'Almeria tenia aquest partit pendent i al final, entre unes coses i unes altres, ets el rival a batre, ets l'Espanyol i et podies veure despenjat, realment.
I així ho va solucionar l'equip ahir de Vicente Moreno, com diem ara, per darrere, a dos punts d'aquest Mallorca, empatat a punts amb l'Almeria, com estem comentant, una Almeria que, per cert, insistim, li queda pendent aquest partit a Butarque davant el Club Deportivo Leganés, però, malgrat el que pugui semblar, ja va passar a Almeria, ha passat també en un estadi com, per exemple, pot ser l'Insular, no, el Gran Canària davant la Unió Deportiva Les Palmes. Bé, estadis on no sembla que hagi de ser massa fàcil, el Sevell està capaç de donar el do de pit. Doncs Ian Mackay ho té clar, dissabte toca anar a l'RCD Stadium i aquí no renuncia a res.
Va ser un partit molt complicat, però bueno, vamos a competir de tu a tu contra un gran rival i que siga la dinàmica que llegamos, que és molt bona.
Doncs que duri aquesta dinàmica també, si et faig triar, en parlarem al llarg de la setmana, però si et faig triar, Sergi, quin espanyol volies trobar-te? El volies més amb l'aigua al coll si, per exemple, ahir acaben empatant o ja ni t'explico perdent a Mallorca i arrossegant males sensacions després de l'empat a Lugo, etc. Havia perdut recentment a casa contra el Rayo, etc. O prefereixes un espanyol que vingui amb la sensació d'haver-se tret un pes de sobre a Mallorca i de dir, va, ara enganxem aquests que estan a la part baixa?
Com és parlar per parlar, a mi ja m'està bé. L'espanyol que ens trobarem després d'haver guanyat a Mallorca, deia ahir un bon amic d'aquesta casa a les xarxes socials, que millor així que dues derrotes seguides de l'Espanyol és difícil de veure. Per tant, millor que vingui de guanyar que no pas d'empatar o perdre pel que hagués pogut significar, encara que, evidentment, aquí les interpretacions totes són vàlides i totes són igual de bones.
Jo també ho signava, eh? O sigui, al final, saps la sensació que tinc per fer un símil d'aquesta mateixa temporada? El Sabadell enganxarà a l'Espanyol després d'un moment de pujada, no? De motivació, no cal pràcticament ni conscienciar el jugador de la importància del partit a Mallorca perquè s'estaven jugant el que s'estaven jugant. Per tant, un cop has complert en un partit tan important com aquest, ara veus un Sabadell que no vull anar a les famoses i polèmiques declaracions de Vicente Moreno postpartit aquí a la Nova Creu Alta, per parlar de si és un mirall o no pels jugadors del Sabadell jugar contra tot un espanyol. Però sí que el perfil de rival no és igual de trampador per un jugador perico que no pas per un arlequinat. Pensa, per exemple, l'Almeria, que venia de jugar la Copa, de guanyar 5-0 contra l'Alavés, que després tenen un partit teòricament senzill a casa contra el Sabadell i et reenganxaves a dalt, i al final, amb la col·laboració de Macaritze i aquell lliure indirecte, però, pam, sorpresa. Per tant, per què no confiar en aquest argument? No sé si en compres el símil.
Sí, sí, pot ser perfectament vàlid, eh? És un exemple perfectament vàlid. Ja es va aconseguir, com dius, el Juegos del Mediterráneo. Per què no aconseguir-ho ara amb un altre dels gallets de la categoria, que, evidentment, continua sent, com deies abans, un dels rivals a batre amb majúscules aquest conjunt de Vicente Moreno, aquest Real Club Deportiu Espanyol.
Ens falta per escoltar l'abecedari, l'ABC que ens ha preparat avui el Pau Vituri, que evidentment ja no va sobre el postpartit del Sabadell 1, Zaragoza 1 de divendres passat, sinó que està enfocat en el que, com dèiem, és el protagonista avui aquí a l'Hotel Suís, Ian Mackay, l'home que fa més aturades de tota la Lliga. Després et pregunto per aquesta estadística, Sergi. L'abecedari del Pau avui, centrat en el porter gallec.
L'abecedari arlequinat.
D'autocrític. Amb tota la relativa eufòria per haver aturat el penal que salvava un punt contra el Real Zaragoza, Mackay recordava en les seves primeres paraules que no havia estat encertat en el gol blanquillo. Una mala sortida en un servei de cantonada, això sí, prèvies aturades de mèrit a Igbekeme. Una errada puntual la té tothom i al cap i a la fi el porter arlequinat és una autèntica assegurança. Amb un punt d'humilitat, el mèrit del penal li atorgava a l'entrenador de porters, a Pablo Doñate. D'especialista, 21 penals li han xutat a Mackay en aquesta segona etapa a Sabadell. I la xifra, atenció, és rodona. Un de cada tres no ha acabat en gol. L'aturada a Narváez era la primera des de l'heroïcitat d'Algeciras i Màlaga. Mai va malament recordar que aquella setmana, primer Abde de l'Atlético B i després Antonio Martínez i Benito de la Cultu van topar amb el gat de Corunya, part essencial per entendre per què el centre d'esports juga avui a segona divisió.
Ela.
De líder, no només és el seu rol en el vestidor, Mackay és líder també a segona divisió. Comptant l'últim partit contra el Real Zaragoza, du ja 76 aturades. jornades, 11 més que els següents en aquesta llista, Tomeu Nadal de l'Albacete i Juan Carlos Martín del Girona. El gallec fa més de 3 aturades per partit i en aquest 2021 encara ha tancat més l'aixeta. En el mes i mig que portem d'any, al Sabadell només li han fet 4 gols, el de penal del Lugo, els 2 d'Almeria i el de Jair el passat divendres.
Començo per la faceta especialista en atura penals de Ian Mackay. És cert que alguns van anar fora, però entre unes coses i unes altres, la xifra és brutal, eh? El 33% de penals que li han llançat en aquesta segona etapa al Sabadell a Ian Mackay no han entrat. És un percentatge molt alt, eh?
És molt alt, tenint en compte el grau de fiabilitat que habitualment hi ha entre els llançadors a l'hora d'executar els penals. Per tant, que aconsegueixis que un de cada tres no vagi dins a la teva porteria és un mèrit altíssim i, com dius, un tant per cent realment a tenir molt i molt en compte.
I l'altra xifra, 76 aturades. Afegiré que Mackay no ha jugat tots els partits de Lliga, sinó que Antonio Hidalgo li va donar l'alternativa a Diego Foli en un dels partits de la primera volta. Per tant, gran xifra comparada amb la resta, perquè clar, són 11 més que Tomeu Nadal, que és un dels millors porters de la categoria i que és en part qui està sostenint l'Albacete en aquesta part baixa de la classificació amb les seves intervencions, i que Juan Carlos del Girona. També hi ha molta diferència entre el porter que més atura i el segon que més atura de la Lliga.
Sí, el tema és que això té una lectura positiva, que és que Ian Mackay atura molt.
Ara sé quina em diràs.
Una de no tan positiva, que és que li han tirat
li
moltíssim
massa,
també,
no?
Perquè clar, al final, perquè en facis 76, és que t'han hagut de tirar unes quantes, partint de la base, que algunes han anat dins i altres directament no han anat a entrar pals, però que són xuts. Déu-n'hi-do, significa que alguna cosa també cal millorar en aquest sentit perquè no tingui tanta feina i en Mackay, si no cal que destaqui tant, no necessitem que destaqui tant, no, ja ens va bé que no destaqui tant, seria també una molt bona notícia.
Doncs segur que ell també signa que en aquest rànquing individual perdi posicions d'ara fins a finals de Lliga, no perquè li entrin més gols, sinó perquè li xutin menys i tingui menys feina. Repassem una mica d'agenda, simplement per rematar-ho. Comencem per avui i després anem al cap de setmana.
Doncs bé, això que dèiem abans, ho has comentat tu ja, 25a jornada encara, es tanca aquesta tarda nit, a les 7 del vespre, Castellón-Fuenlabrada a Castalia, al Novo Tartiere a les 9, Oviedo-Lugo. Per tant, són els dos partits que tanquen aquesta jornada 25. Pensant ja en el futur immediat, doncs demà tornar a la feina del Sabadell, com apuntàvem al principi de l'hotel, pensant, com diem, en l'Espanyol, i en aquesta visita, jornada 26, RCD Stadium, recordem el partit en horari espanyol, i no em refereixo al país, sinó al Real Club Deportiu Espanyol, dissabte, 4 de la tarda, aquest horari que
per els de Moreno el tenen allò
marcat a foc a la pell, dissabte dia 20 a les 4 de la tarda, i evidentment, com sempre, en tota la banda del Sabadell en joc, des de mitja hora abans, a 2 de 4, ens hi posarem els de Ràdio Sabadell per explicar-vos aquest duel català, un mes de la temporada entre l'Espanyol i el Centre d'Esport Sabadell.
Doncs amb la sobretaula tocarà dissabte aquest partit Espanyol-Sabadell a Cornellà al Prat. No has narrat mai, no, diria?
No, és la primera visita oficial que farà el Sabadell. Per tant, hem anat com a espectadors.
Estadi preciós, per
escenari
això.
De luxe. Ens diuen que per treballar a escenari de luxe també, per tant, bé, el gaudirem. Si ens deixen entrar, el gaudirem.
Doncs dilluns que ve, m'ho expliques d'aquí en 8 i xerrem, tant de bo que sí. Corre per aquí alguna que altra aposta creuada de victòria arlequinada fent saltar la banca a l'RCD Stadium. Ja l'explicarem quan toqui, si cal. Sergi, gràcies.
Fins ara.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Sis minuts clavats i tres quarts de 3 de la tarda d'aquest dilluns 15 de febrer del 2021, en el qual hem xerrat de com queda el panorama a la segona divisió, en el qual hem subratllat el mèrit que té la temporada que està signant un cop més per segon any consecutiu i amb Macai amb la samarreta arlequinada. Hem de parlar també de futbol formatiu, perquè a la divisió d'honor juvenil, el Centre d'Esport Sabadell, el seu juvenil A, no va poder passar de l'empat per segon partit consecutiu, després de fer-ho entre setmana al camp del CUE a Saragossa contra l'Estadio Mirabueno El Olivar. En aquest cas va ser a la Ciutat Esportiva Sabadell Olímpia per 1-1 i en un derbi vallesà, ja que el rival era el Javac Terrassa, en un partit que va ser molt disputat i que va seguir en directe el nostre estudiant en pràctiques, l'Albert Quera, que ens deixa aquest resum.
Va ser un enfrontament bastant igualat en tot moment, moltes ocasions per part dels dos conjunts i poc control del partit. L'equip de Miqui Lladó va tenir la mala sort que els visitants es van avançar al minut 43 de la primera part després d'una gran jugada individual en la qual el porter Pol Tristan no va estar massa encertat cobrint el pal curt. Tot i això, la reacció del conjunt arlequinat després del 0-1 va ser bastant bona. L'equip va sortir molt ficat als segons 45 minuts de partit, més domini als locals i unes arribades a l'àrea del Java que demostraven que el Sabadell es mereixia l'empat. Això va arribar al tram final amb un gol, amb un punt de fortuna d'Albert Luque, que li donava molta importància al punt aconseguit.
Ja sabíem que el Havac sempre és un partit que costa, un partit que es trava en molts aspectes. Ens tindríem que haver ficat per davant, però han aconseguit ells el gol i han tingut que remar, però ho hem fet bé i al final hem aconseguit un empat que ens serveix per seguir sumant i per aconseguir l'objectiu, que és quedar entre els cinc primers.
Per la seva part, el tècnic del juvenil Miqui Lladó lamentava que el Javac marqués el primer gol del partit, però es quedava amb la segona meitat del seu equip.
Avui era important, en primer lloc, seguir sumant, sumant punts. Òbviament, a casa sempre volem sumar tres punts. Tal com s'ha posat el partit, que el Javac s'ha avançat al marcador i les dificultats que a vegades tenim, no?, per trobar porteria rival, doncs al final és un punt bo. Veuríem què hagués passat si ens haguéssim avançat nosaltres primer.
Jornada amb molts empats en el subgrup 3B de la Divisió d'Honor. Això segueix deixant el Sabadell en quarta posició a un punt de l'Ebro i amb dos de marge respecte a un grup de quatre equips que es quedarien fora de la segona fase per lluitar pel títol. Al final, Lladó destacava el fet de sumar a falta de quatre jornades per acabar.
Tu no sumes molt, però rivals directes ja no sumen molt tampoc i cada cop queden menys jornades. Són tres partits, per exemple, els que li queden al Javac. Nosaltres quatre, tenim 20 punts, encara estarem entre els cinc primers, hem d'apretar. Ara tenim una setmana sencera que ho necessitàvem. Hem fet tres partits l'última setmana, diumenge, dimecres i dissabte. Descansarem bé i Casablanca.
Després d'una setmana amb tres partits, el triomf a Lleida i els dos empats davant el Olivar i el Javac, el juvenil del Sabadell tornarà a tenir partit a l'Olímpia contra un altre conjunt saragossà de la categoria, l'Estàdium Casablanca. Un d'aquests quatre conjunts que tenen ara 18 punts i que amenacen les posicions de privilegi als arlequinats.
Canvien les modes, les idees, les persones, la nostra manera de comprar. I si també canviem el disseny de les targetes?
A Banc Sabadell hem donat la volta a les nostres targetes per adaptar-nos amb tu a un món que no para de canviar. Amb un format vertical, més segures, sostenibles i més adaptades al teu dia a dia. Descobreix-les avui a banksabadell.com. Sabadell, sé on siguis.
Torna l'espai de debat de l'afició. Torna el millor anàlisi dels partits. Torna la participació i tornen els premis. Torna la tertúlia del Centre d'Esports. Tribuna Preferent, cada dilluns a 8:15 del vespre a Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Va, que ja arribem.
Espera, no corris tant. Agafa l'escala.
Obre la finestra.
No facis tant de soroll.
Xxt! Calla, calla, que estan dormint.
Però a veure, entrem o no?
Sí, entrem, entrem. Entrem, agafem la ràdio, posem el 94.6 i...
T'agraden les sèries i el cinema? Vols passar una bona estona escoltant bandes sonores?
Cada dilluns, a 8:45 del vespre, un nou programa. Generació BCO. Volem entrar a casa teva.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell. Feel it, rumble inside, heartbeat on time, electro,
Electro is the rhythm. Michael and James, they can't get no better.
16 minuts, no arriba, per arribar a les 3 de la tarda per tancar el programa d'avui, aquest Hotel Suís, en el qual ara parlarem d'handbol i ho fem començant per la primera nacional masculina i en concret pel Creu Alta Sabadell handbol.
Deixen rebre, Cabello, combat, despossessió, té 10 segons i aviam, atura Pere Baciana. Atura Pere Baciana. El temps i assenyala acció de sabotatge a Buixeres, eh? Aplica norma de sabotatge dels últims 30 segons, assenyala 100 metres. Li diu Pere Baciana que ha impedit la sacada del cop franc. Veu la targeta vermella a Buixeres per l'acció que diuen els àrbitres. És de sabotatge, ja 100 metres. Va Isidre Campanyà, llançament, falten 10 segons. Aquesta acció pot decidir un punt a favor dels visitants o no. Planta el peu Isidre Campanyà. Diuen els àrbitres que estiguin els jugadors fora de 9 metres. Amaga Isidre. Aguanta! Arriba de tocar Bernat, però hi ha el gol 27-27.
Escoltant la narració dels companys de Xala, de la xarxa, de l'esbojarrat final de partit de la primera nacional entre el Sant Joan d'Espí i el Creu Alta Sabadell handbol, i que va acabar amb empat a 27. Aquest era el gol que signava les taules definitives i el seu autor, l'Isidre Campanyà, el jugador dels creualtencs que ja ens escolta. Isidre, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda, què tal, com esteu?
Va ser l'encarregat de transformar, com escoltàvem ara, aquest penal. Res, a uns segons del final, la responsabilitat era màxima, clar.
Sí, la veritat és que va anar d'un pèl. Bueno, dius que va ser uns segons, a mi se'm van fer 15 o 20 minuts, pràcticament.
Què passava al cap en aquell moment? No sé si tens clar on va el penal, no, si això es decideix abans o et deixes anar en funció del porter, o...
No, jo, l'únic que et passa pel cap és que l'has de ficar, per lo civil o per lo criminal, no? Al final, per nosaltres els punts són molt importants i portàvem molts minuts remant, i quan t'hi veus allà... La veritat és que l'arriba a fregar i tot, el porter, perquè no em va donar gens d'informació. La veritat és que el Bernat el conec de fa molt de temps, havíem jugat plegats i tot en alguna ocasió, i és que no es mou, no em dona gens d'informació i acabo llançant amb més cor que habilitat. I mira, finalment, doncs per nosaltres, cap a casa.
O sigui que un excompany et vas endur la partida, després hi va haver xerrada, et va dir la que m'has liat a última hora, o...?
No, reia, perquè, bueno, l'únic primer que em va dir quan em va veure és l'he tocat, eh? I jo, ja, mira, ja ho sé, ja.
Parlem d'aquest final de partit. Primer de tot, apuntar que perdíeu de 3 gols a menys de 2 minuts del final. Us poseu 27-26, però clar, era gairebé impossible que poguéssiu empatar perquè ells tenien la pilota quan restaven, això, 18 segons. Sortiu del temps mort, cometen falta en atac i aleshores un jugador d'ells, com escoltàvem, reté la pilota i evita que pugueu servir de pressa. Infracció, expulsió i penal. Algun cop t'havies trobat amb un final de partit? Clar, l'handbol és molt donat que puguin passar aquestes coses, però tantes en tan poc temps de manera tan seguida?
No, jo he viscut penals a últim segon i partits que es decideixen així, però no havia viscut mai una situació en què l'àrbit tingués tanta feina en 10 segons, perquè realment va passar de tot. I per al meu gust, totes ben xiulades, eh? El que passa és que és una successió d'errors d'uns i d'altres, perquè va passar de tot, fins i tot va haver una exclusió pel porter del nostre equip, pel Canya, que en aquell moment d'emoció crida més de la compte i també l'exclouen. O sigui, va passar de tot. Van ser 10 segons molt esbojarrats. Jo no ho havia viscut mai així, d'aquesta manera.
Valents per això, els àrbitres, perquè al final has de prendre aquestes decisions. Veient les imatges, com dius, és justa, però no sé jo si en públic en un pavelló i no a porta tancada, aquí a vegades la decisió podria canviar o no.
Sí, perquè a més és d'agrair que ho xiulin, com tu dius, s'ha de ser valent, perquè al final nosaltres som els petits. És el primer any que juguem a la categoria, bueno, a la història del club, i el més fàcil era donar-li la pilota a Sant Joan d'Espí, aquí no ha passat res, i fins la setmana vinent. I realment ells fan aquest exercici i xulen el que veuen, i és d'agrair, és el vagó. És d'agrair.
Un punt importantíssim, a més, Isidre, serveix per obrir una miqueta l'escletxa amb el Banyoles, ara de 2 punts, que és l'equip que marca el descens. Per tant, encara no una bocanada d'aire fresca, però com a mínim una miqueta, per respirar una mica més, no?
Sí, bueno, nosaltres en la situació que estem no respirarem fins que no estigui acabat. Però sí que ens dona molt aire perquè ara els obliguem. Una victòria del Banyoles envers nosaltres ens empata, no ens supera. I això ens dona un petit respiro. Sí, ara depenem de nosaltres mateixos i hem de seguir així fins al final.
I a més us dona molta moral tenint en compte el proper partit, el d'aquest cap de setmana, que és d'aquells partits que gairebé no cal ni motivació, perquè és derbi, Creu Alta Sabadell en vol contra Bar Gràcia Sabadell, per tant, per si hi havia pocs al·licients, aquesta empanteta extra, no?
No, és que exacte, aquí la feina dels entrenadors i dels més veterans és subjectar el personal, és al revés, no els has de motivar, els has de mantenir tranquils com bonament puguis, perquè a part és a casa nostra, que és la primera vegada, no?, que succeeix aquest partit a Primera Divisió Nacional i tens que anar d'endur-te'l perquè al final quedarà escrit.
I amb la derrota de la primera volta, clar, el Creu Alta Sabadell, és veritat que l'OAR no està fent el seu millor any a la Primera Nacional, però viu una mica bastant més tranquils, però al final la classificació el que diu ara mateix és que estan just per sobre vostra, una posició per sobre. Per tant, l'escletxa és la que és de 5 punts, però al final és també, en certa manera, una oportunitat per vosaltres.
Sí, la veritat és que nosaltres estem en molt millor moment, som un altre equip comparat amb el primer partit que vam jugar amb ells. No? Ells ens van agafar i pràcticament ens van donar una lliçó de lo que era Primera Nacional la primera vegada que ens van agafar, tot i que no ens van guanyar de tant, perquè al final vam saber arreglar-ho, no vam estar al nivell que estem ara. Jo crec que ara el partit es planteja diferent. És veritat que no és el seu millor any, però bueno, és que l'OAR ha tingut anys de tot. De fet, l'OAR ha estat jugant a Divisió d'Honor inclús, i els jugadors amb els que compta són una plantilla que, al revés que nosaltres, està molt acostumada a viure partits de Primera Nacional. Aleshores, sí que és veritat que a la taula no hi ha diferència, però bueno, nosaltres hem de tenir cap i saber contra qui juguem. Saber que ens ho podem endur, però que tot passa per treballar i treballar i treballar.
Doncs l'Isidre Campanyà, que ha estat el jugador clau en aquests 5 gols perquè el Creu Alta Sabadell esgarrapés un empat a Sant Joan d'Espí, però especialment per haver materialitzat, com escoltàvem al principi, el penal que posava el 27-27 definitiu pràcticament sobre la botzina. Tindrem temps, Isidre, aquesta setmana per parlar com toca d'aquest derbi. Per tant, de moment l'enhorabona per aquest puntet sumat i anava a dir que passi el més ràpid possible la setmana i que arribi aquest derbi aviat.
Sí, ara és un moment, com tu dius, mentalment estàs molt posat, estàs molt enxufat i el que voldries és jugar demà, totalment.
Doncs haurà de ser el cap de setmana, haureu d'esperar uns dies, però com a mínim amb un puntet més al Sarró. Isidre, una abraçada, gràcies.
Moltíssimes gràcies, adeu.
Això pel que fa a la cara més feliç de la jornada en clau sabadellenca en aquesta Primera Nacional. El Creu Alta Sabadell continua en penúltim, això sí, de la categoria, amb 6 punts, just per sota, com diem, d'un OAR Gràcia en caiguda lliure. Els dos equips arribaran amb unes sensacions contraposades al derbi de dissabte a Cal Balsac després de la desfeta dels verdiblancs per 10 gols de diferència davant la Roca, a més a casa, al carrer Bocaccio. 21-31 van cedir els de Gerard Gomis a casa, al pavelló municipal de Gràcia, sumant així la tercera derrota consecutiva i, atenció, la desena en les últimes 11 jornades, si exceptuem tot l'episodi del xoc contra el Palau Tordera i en el qual el Gràcia va rebre els 2 punts als despatxos. Després del partit contra els Roquerols, el Sergi Parc va poder xerrar una estona amb un dels jugadors de la plantilla gracienca, l'Aniol Picola.
Ens quedem avui amb un dels jugadors del Bar Gràcia que dins del desencert general doncs, ha estat prou encertat a la segona meitat. Aniol Picola, com estem? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Derrota de 10 gols, 21-31. Imagino que, clar, sempre fa mal quan un equip, quan el teu equip en aquest cas no guanya, però perdre 10 a casa, doncs encara més, no?
Evident, sí, no hi ha dubte. Està clar que portem una mala dinàmica i s'ha vist reflectit en aquest partit contra un rival molt, molt fort com és la Roca. Per alguna cosa van davant a la qualificació i, bueno, no sé què haurem de fer, haurem de canviar alguna cosa, però està clar que alguna cosa haurem de fer.
3 gols en el teu cas a la segona meitat, en una segona part a més on ells ja s'han escapat en el marcador i el partit ja estava sentenciat. No sé si has vist potser que l'equip, no sé, ha baixat els braços, si ha faltat una mica d'actitud o què creus que ha passat en general. En aquesta segona meitat, sobretot, em refereixo un cop ja s'han escapat més en el marcador i ara més difícil guanyar.
En moments com aquests és complicat, no?, fer un canvi de mentalitat i anar al 200%. Jo, a la primera part, no he tingut gaires minuts a pista, no he quedat del tot satisfet i suposo que personalment he aprofitat aquesta segona meitat doncs, per deixar-ho tot i al final estar amb els braços baixats a la pista no serveix de res i al final també avorreix. I bon, per part de l'equip, he notat suport de la banqueta, això sí, jo crec que seguíem allà, que passa és això, és complicat i al final cadascú bueno, dona el que pot de dins seu.
Realment és molt complicat que l'Oar Gràcia es vegi immers en les posicions de descens, per com està la classificació, per com els hi costa sumar els que estan realment a baix, però no crec que això sigui el problema a l'equip, no crec que això sigui la vostra principal preocupació, no? Sinó el fet de dir, ostres, és que no hi ha manera de donar amb la tecla en aquesta temporada, que ja sabíem que seria complicada amb tots els canvis que hi ha hagut a l'equip, no? Però, ostres, que costaria tant i allò que veus a l'historial de resultats de l'Oar Gràcia aquesta temporada i veus tant de color vermell, crec que no ho esperàveu, no?
No, gens de goig, tu mateix ho has dit. No volem pensar per res en lluitar pel descens, no és una lluita en la que ens agradaria posar-nos-hi per res. Confiem en nosaltres i en que fem la feina que ens toca, guanyar els partits que ens queden que ens toca guanyar i tota la resta vindrà, dependrà de nosaltres, el amunt que vulguem estar a mitja taula i depèn de les ganes que posem.
Ja, Aniol, clar, el que toca és passar pàgina ràpidament, entrenar bé aquesta setmana perquè la setmana que ve tenim un partit ben interessant contra el Creu Alta Sabadell en vol.
Sí, sí, per descomptat. Bueno, ja portem uns quants de caps de setmana passant pàgines i potser hauríem de canviar de llibre i tot. És evident que el partit contra Creu Alta i més a casa seva hem de sumar. Vull dir, que no hi ha una altra, no tenim una altra opció i vaja, no concebo un altre tipus de resultat.
Doncs això, Aniol, toca passar pàgina o canviar de llibre o el que vulguis, però a veure si d'aquí d'avui en endavant doncs, us surt un llibre amb millors històries i més triomfador que el que porteu fins ara, que realment, com dius, està sent una temporada més aviat complicada per la Gràcia. Aniol, a seguir, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
I rematem l'Hotel Suís d'avui amb waterpolo perquè l'Estalpol Natació Sabadell de waterpolo femení va guanyar còmodament 7-19 a la piscina del Sant Feliu, un rival molt jove que es va veure sobrepassat per les noies de David Palma. El club va completar una primera meitat amb autoritat, 3-8, i va tancar el partit amb un parcial demolidor a la segona part de 4-11 en els dos últims períodes. L'entrenador del conjunt sabadellenc, David Palma, reconeix la diferència existent entre els dos equips.
Hi ha molta diferència d'equip, no? Nosaltres tenim un projecte molt gran, amb moltes jugadores de qualitat i Sant Feliu és un equip molt jove, més humilde, que treballa molt bé i bàsicament a l'1 contra 1 la qualitat individual pues, fa que sigui un partit fàcil per nosaltres.
Superat el tràmit, els dos següents partits de l'Astralpool seran dels que subratllen a l'agenda. Partit contra el Colíder, el Club Esportiu Mediterrani, amb la primera plaça del grup en joc i després l'anada dels quarts de final de l'Eurolliga contra l'Olympiacos.
Veníem amb molta il·lusió, no? Sobretot les jugadores joves, de tenir oportunitat, de reivindicar-se i un bon partit, un tràmit i ja pensar de cara a la setmana que ve a Medi, d'aquí dues setmanes que tenim ja l'anada de quarts de final de la Champions.
Aquest dissabte a les 12, el primer d'aquests compromisos, el conjunt sabadellenc jugarà el partit pel lideratge del grup A de la Divisió d'Honor Femenina a la piscina del Mediterrani. Recordem que a la categoria masculina no hi havia partit aquest cap de setmana per la disputa de la Copa Freccia Rossa, aquest torneig internacional a Òstia, a Itàlia, amb la presència de 5 internacionals de l'Astralpool, com són Edu Lorrio, Sergi Cabanes, Bernat Sanahuja, Òscar Asensio i Fran Valera, després de guanyar els Estats Units dissabte. El combinat estatal va tancar la seva participació al país transalpí amb una derrota contra els anfitrions, per la mínima, això sí, 9-8 davant d'Itàlia. La competició domèstica tornarà aquesta setmana amb l'inici de la segona fase. El Natació Sabadell s'enfrontarà al CNB. I de cara a demà, aquí a l'Hotel Suís, el dimarts ens portarà una xerrada, una conversa amb un dels ex-espanyol que tenim a la plantilla del Sabadell, el capità arlequinat Àngel Martínez. També xerrarem una estona amb l'expalista del Club Natació Sabadell de tenis taula, Jordi Morales. Tindrem futbol sala amb l'empat a última hora del club a Segorbe i la derrota de la Pia contra la Unión. L'Amics del Pou amb el bitllet ja assegurat per la segona fase de la tercera divisió, també de futbol sala. I ara que parlàvem d'handbol fa uns minuts, Comentarem la derrota de dos gols de diferència de l'Oar Gràcia femení en el duel directe a Lleida. Tot això demà, com sempre, a les dues, puntuals a la cita amb l'esport de la ciutat aquí a l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell. Per ara us envio una abraçada del Sergi Cubero, al control de so, qui us ha parlat l'Adrià Arroyo, en nom dels esports d'aquesta casa. Us remet a radiosabadell.fm o a les nostres xarxes socials per continuar informats. Ara us quedeu en bones mans, al Quimèric, amb la Karen Madrid. Adéu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.